El palau del vent. El vent. El vent ha vestit un palau sense fogar, sense llit, ni seient. És un palau tot ratllat de cel blau. Tots són finestres a casa del vent. Ell té per alimàries, amb brins de sol lluent, les pluges, les estrelles, més que no pas en sap, i groga llum de calamar-se sempre a punt. Per música, xiulades caragolant-se amunt, per draperies, núvols penjant, barrip barrap. El palau que ha aixecat el vent no té pas fi. No hi viuria pas ell, sinó fent-hi camí. A estrebades, incert, matusser, nu, lleial, profetitzant piadós el cimal, tot udolaire darrere un destorb, per son palau va el vent adelerat. Així aniria, enmig del món avalotat, Nostre Senyor, si esdevenia orb. El vent ha vestit un palau. Veure i fer via per dins, com li plau. Ell, en el mur mai finit, mai esquiu, compta goteres i esquerdes i riu. Ell, vivint en un lloc sense sostre ni banc, tresca per tot, cada noses és franc. Caixes i armaris no té en son tinell. Tot son tresor el du amb ell i se li escapa pels traus del mantell. Calla, cantussa, atabala, segons son delit, sense aclocar les parpelles en tota una nit. Fa la cantúria que moixa les flors en el branc i el so estrident el que glaça la saba i la sang. I no sols el tresor que s'endú, polseguera, cantela i callú, caminant pel cel blau, que també s'endú son palau. El captaire fet rei per damunt tota gent, va amb la casa damunt l'espatlla, atarantat. Casa invisible, casa vibrant, tot aforat. Però s'esblaima el dia amb les frisors darreres. El vent corre bronzent, bufant sota sa casa calius de sol ponent. Amb tots els seus parracs, que semblaven banderes, quan ve la posta, crema son foll palau el vent. Aquest poema ha estat extret del llibre de Josep Carner, L'oreig entre les cames, publicat originalment el 1920.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, un dilluns més ja tornem a ser Punt 7 Ràdio Sant Celoni, a Tirant de Llibres, avui el programa número 188. Avui és 13 de febrer de 2012 i, com sabeu, són les 9 i 4 minuts del vespre. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. És aquesta hora, saludem també la Gemma Grau, la nostra tècnica, saludem tota l'audiència un altre cop. Hola, Joan.
Bona nit a tothom. Esperem que aquest programa que presentarem avui i que ara comencem a explicar sigui del vostre grat i, per tant, doncs, que el seguiu finalment com ja sempre feu.
Bé, abans de dir cap altra cosa, no sé si ho he dit bé, però el poema que hem llegit, que és d'un autor clàssic, Josep Carner, forma part d'un llibre que es diu L'oreig entre les canyes. És que no sé si he dit canyes o canes, per això més val aclarir-ho. Bé, avui tenim un programa, com sempre, força atapeït. Tenim dues cròniques, una des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Tenim, novament, literatura sueca de misteri que ens porta en Joan, el nostre especialista en literatura universal de misteri.
Exactament, parlem de la Mari Justek. Ningú no ho sabia, és una trilogia de llibres del qual primer havíem parlat, que era Ningú no ho ha vist, i ara parlem de Ningú no ho sabia. Vindrà després, més endavant, parlarem del tercer llibre, que és Ningú no ho ha sentit.
Tenim també lletres i música. Avui en Jordi ens parlarà del tercer concurs Martí Pol de música per a poemes. I com cada setmana tenim els microrelats, els relats de l'Associació de Relataires de Catalunya, Lluna Fèrtil, L'Esquerda i Desapareguts. Tres relats que faran les delícies dels nostres oients, de la nostra audiència. Avui tenim un debat. Feia mesos que no fèiem debats i avui hem cregut oportú perquè hi ha prou temes que permeten mantenir una conversa distesa sobre qüestions de rabiosa i punyent actualitat cultural. I com sempre, com cada setmana, tenim la nostra benvolguda Elena Martínez Pons, que ens parlarà d'un llibre, en aquest cas ens parlarà de Quantic Love, de Sònia Fernández Vidal. Acabarem el programa, si tenim temps, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Ja tenim el micròfon la nostra benvolguda Laia Martínez des de Palma. Com van les coses per aquí baix?
Bon vespre, com esteu? Nosaltres una mica més enfredorats, em sembla.
Més enfredorats?
No, sí, no tenim neu a Palma, però la resta de Mallorca està blanca, però allò com d'un pessebre,
Sí, sembla que ha anat molt aquí. Ja ho veiem per TV3 i suposo vosaltres també, no?
Sí.
Les nevades que han caigut per aquí baix han sigut també d'aquestes que fan història.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però bé, les coses es continuen movent i avui us faré un parell de suggerències. Una d'elles, ja us ho vaig comentar la setmana passada, que enguany és el 30è aniversari de la llibreria Quart Creixent, molt emblemàtica d'aquí de Palma, però bé, a moda de recordatori, l'acte d'aquest divendres dia 17, a partir de les 7 de la tarda, és bastant interessant. Serà una combinació de poemes i música. Hi haurà el poeta Joan Capellà, i hi haurà un músic àrab, Asinus Adliram, que bé, faran una mena d'això, performance musicopoètica molt, molt mediterrània. Enmig de la neu, doncs serà una mica més curiós, no?, encara. Hi haurà també fotografies del mateix Joan Capellà, i bé, això serà el local de la llibreria, darrere la plaça Major, la llibreria Quart Creixent. Això per una banda. Per l'altra, ja celebrant això del dia de Sant Valentí, que bé, nosaltres no ho fem gaire, exacte, però de tant en tant s'aprofita per coses positives, no? Hi ha el Servei de Punt d'Intercanvi de Llibres de Palma Jove, que bé, farà aquesta mena de celebració fent un intercanvi específic de novel·les d'amor i de gènere rosa. Això serà el dimarts 14 de febrer, demà, de 10 a 2 i de 4 a 7, al local de Palma Jove, que és a l'Avinguda Portugal número 1 d'aquí de Palma. Està més o menys orientada bé, a tots els públics a partir d'uns 14 anys, i hi haurà novel·les doncs, de Daniel Steele, Michael Ondaatj, Khaled Hosseini, Carmen Rigalt, bé, diguem-ne de tot, d'autors estrangers coneguts, i després doncs algunes d'autors mallorquins que maldament no siguin tan roses, doncs siguin més d'amor, no?, en aquesta línia. Podreu saber quins llibres hi ha abans d'arribar a l'intercanvi si ho mireu a la seva pàgina del Facebook, perquè han construït una mena de Google Docs d'aquest d'internet. O sigui que si us poseu a Facebook, cerqueu facebook.com/palmajove, trobareu un document on s'hi aniran introduint els llibres que la gent voldrà intercanviar. Bé, es pot intercanviar qualsevol mena de novel·la, tapa dura, tapa no dura, però que estigui en bon estat, totes d'aquest gènere, aquest dia, per ser així especial, i les primeres 5 persones que facin l'intercanvi tindran un 2x1. O sigui que així s'asseguren que, si més no a primera hora, hi haurà una mica de públic, no? I després tinc temps de fer-vos una proposta de Carnestoltes.
Sí, i tant.
Sí, idò, us explico. A Sa Possessió, que també és una associació cultural que en vam parlar bé, fa un parell de mesos, és una antiga possessió mallorquina, o sigui, una mena de casa de pagès, que està situada als afores de Palma. De fet, és el terme de Son Rossinyol. és el carrer Gremi de Velluters, número 4, i aquest dissabte, dia 18, que és el Carnestoltes, a partir de les 10 faran doncs, una mena de carnaval molt original, al voltant del projecte Nacati d'Esforn. El projecte Nacati d'Esforn és una iniciativa que van tenir un grup que es diu Crocanti i els alumnes de l'Escola Superior de Disseny, d'aquí de les Illes Balears, que el que fan amb aquesta iniciativa és homenatjar la figura de Catalina Bordoy, que Catalina Bordoy és la pastissera, diguem-ne, més vella, no?, més veterana d'aquí de Mallorca. Fa més de 30 anys que té una pastisseria molt emblemàtica, al carrer Metge Josep Darder, i a part ja n'ha obert dues més amb el temps, però és una senyora, doncs, diguem-ne, que es fa estimar molt, no? No només per fer aquestes enciamades i coca-rois i coques de trampó tan delicioses, sinó perquè té un caràcter, doncs, molt interessant. Llavors, el que fan és, entorn d'aquest personatge, crear obra plàstica. A partir d'una plantilla de la foto d'aquesta senyora, cadascun dels alumnes, doncs, ha fet una mascareta amb la seva reinterpretació, de manera que hi ha Nacati d'Esforn com a, no ho sé, cantant de blues, Nacati d'Esforn com a Michael Jackson, amb una mena de barreja estranya, bé, com a reina d'Espanya, també, diferents interpretacions que per un carnaval doncs, aniran beníssim, art i carnestoltes.
Doncs molt bé, Laia, gràcies per la teva informació, I esperem que la setmana que ve doncs, tornar a sentir-te.
Molt bé. Que vagi molt bé, gràcies a vosaltres. A
veure, una abraçada.
Una setmana que ve.
I ara ja tenim al micròfon la benvolguda companya Empar Morelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Avui tinc moltes notícies i moltes coses a contar-vos, així que comencem ràpidament. A veure, aquest cap de setmana estem d'aniversari, però és un aniversari una mica dolent. Per què? Doncs perquè el dia 18 de febrer, que serà dissabte, tot just es compleix un any del tancament de TV3 al País Valencià. Ja sabeu que s'han arreplegat més de 650.000 signatures, però que sembla ser que des del govern central i tampoc des dels governs de la comunitat autònoma sembla que tampoc no tenen massa bona voluntat, almenys aparent, veritat, per solventar aquesta qüestió. Bé, en principi la plataforma Sense Senyal, conjuntament amb Acció Cultural del País Valencià, doncs inicien una manifestació en favor de que reprenguin aquestes emissions de TV3 al País Valencià. Això serà a les 6 de la vesprada, des de la Farola a Castelló de la Plana. També havien pensat de fer una pujada al Bartolo, que és on s'hi troba el repetidor de TV3. Havien pensat aplegar allà als manifestants i pujar fins al Bartolo. Tot això, tot aquest acte reivindicatiu, per acompanyar la flama de la llengua al cim del Bartolo. Veritat, això ja seria diumenge i la manifestació seria dissabte a les 6. Això, ja us dic, no ha evitat que Acció Cultural del País Valencià estiga a punt de l'embargament. Ha pogut pagar vora 500.000 euros amb les ajudes i les subvencions que ha rebut, les col·laboracions desinteressades d'artistes, de pintors, de cantants, de gent d'arreu del País Valencià i dels territoris de parla catalana. El mateix Tàpies doncs, també hi va col·laborar en campanyes i en iniciatives en els moments més difícils de l'entitat. Doncs jo crec que és un bon moment per fer una crida a tot el món per dir que volem TV3 al País Valencià. Diuen ells, continuem sense senyal, però no sense veu. Així que ens sumem a aquesta iniciativa. Més coses. Una cosa que jo crec que va estar molt interessant, no? Que és els intercanvis, viure amb normalitat l'espai de la llengua catalana. Això també serà el 18 de febrer dissabte, però a les 10 del matí, on? En la comarca de la Safor. Es farà una jornada al voltant de l'ensenyament, però sobretot d'alguna manera per reivindicar que el valencià siga d'ús normal i de convivència normal en tots els àmbits de la llengua. Més coses, aquesta setmana es presenta també divendres a les 7:30 de la vesprada a la comarca del Camp de Túria, anem de punta a punta del País Valencià, un llibre que es diu Del carreró a la ciutat, una descoberta de la València històrica. El seu autor és Aureli Silvestre i bé, ell és historiador i professor, i en principi ha fet un recull d'això, del carreró a la ciutat, una descoberta de la València històrica. Ha fet un recull d'aquesta passejada, d'aquests indrets més poc coneguts de les ciutats i dels pobles també. Quines més coses? També un altre llibre que es presenta, un estudi, millor dit, sobre la transmissió familiar del valencià. Els seus autors són Brauli Montoña i Antoni Massi Miralles. Està publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua des de la seva col·lecció de recerca. Està vinculat d'alguna manera a aquelles situacions de moltes generacions que va desembocar en una substitució lingüística del valencià en favor del castellà. Ells fan un repàs per la història des del final del segle XIX, quan les burgesies urbanes valencianes van incorporar d'alguna manera el castellà, i mitjançant moltes accentes enquestes qualitatives han replegat una mostra de parlants de 12 localitats valencianes diferents que són representatives, diguem-ne, d'aquestes situacions diverses en els processos d'interrupció de recuperació del valencià. Això és, el llibre es diu La transmissió familiar del valencià i ho publica dins de la col·lecció Recerca l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Molt interessant.
I una altra cosa encara, que és divendres i dissabte al Cira, a la comarca de la Ribera, una jornada sobre onomàstica. Hi ha més de 80 especialistes i estudiosos inscrits per parlar de toponímia i d'onomàstica de la comarca. Això serà, com us dic, a Alzira, els dies 17 i 18 de febrer. Encara esteu a punt, si voleu, d'acudir. L'Escola Valenciana, aquest cap de setmana, ha cridat a la mobilització contra les retallades. En principi, es va celebrar la 9a edició de la nit d'Escola Valenciana, aquest cap de setmana, a la Liana, també a la comarca de Camp de Túria, i bé, en principi el punt de partida van ser moltes de les activitats que tenia programa des de l'entitat i sobretot que va aplegar i va premiar al cantant Paco Muñoz, a la revista Sao i també al cor de la Liana. I bé, l'entitat anuncia que enguany les trobades d'escoles en valencià s'obriran a Ontinyent a partir del dia 31 de març i acabaran al COI el dia 2 de juny. I bé, jo crec que ha estat una bona repassada per la geografia i per les qüestions culturals. Fins a la propera setmana, que anem justos de temps. Sí. Adéu, adéu, una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Literatura universal.
Des de Literatura Universal, d'aquest espai, fem un subespai que es diu Literatura Sueca de Misteri, el número 14, i dintre aquest subespai parlarem del llibre de Mari Junsket. Just, el nom així de Mari sembla que sigui un nom més aviat mediterrani, no? Però no, és suec. Mari Junsket, doncs, ha publicat el llibre Ningú no ho sabia, està editat per la Butxaca Columna, Barcelona 2010-2012, segons si és la columna original o la columna de la Butxaca. Té 316 pàgines i sobre els preus volia estendre'm una mica. Val? 9,50 en aquesta editorial de la Butxaca, que és, com vaig dir l'altra la setmana, és la més econòmica que hi ha ara. De fet, és un preu molt barat. El 50% aproximadament del que val un format estàndard.
Home, si dius que són 300 pàgines, Déu-n'hi-do, 300 pàgines, 9,50, 10 euros, 9,50.
Sí. I en format estàndard val 19. O sigui, amb tapa dura i tot això, tal. Després, 11,49 euros en format digital EPUB. O sigui, aquí sí que en aquest cas el format digital ha baixat el preu, perquè de 19 a 11 són 8 euros, que ja és important. Però, en canvi, 11,39 euros en el format digital Kindle d'Amazon. Si anem a l'Amazon, que ja existeix aquí, vull dir que es pot anar a comprar directament, hi ha una sucursal, doncs es pot collir llibres en català, com aquest mateix que us estic parlant, doncs també 11,39.
Això vol dir que la gent ho sap?
Sí, però es pensa la gent que Amazon només són llibres en castellà o en anglès. No, també hi ha llibres en català i es poden comprar a un preu barat. Amazon, tot i que té uns preus més baixos, carrega, i s'ha de dir, 3 euros per comandes inferiors a 19 euros. Per la qual cosa, sempre és millor fer diverses comandes que superin aquest preu i el rebràs a un preu més baix i amb ports gratuïts. També cal tenir en compte que Amazon estar entre 3 i 5 dies a portar-los a casa. Per tant, és una possibilitat nova que fins ara no existia i que ara ja hi és. Bé, anem a centrar-nos-hi més amb aquesta autora. Va néixer a Estocolm el 1962 i ha treballat com a periodista de ràdio i televisió durant 14 anys. Actualment continua vivint a Estocolm amb el seu marit i els seus dos fills. Ningú no ho ha vist, ja per columna el 2009, va ser la seva primera novel·la d'una trilogia que se situa a l'illa de Gotland, a prop de la costa sueca. Després de Ningú no ho ha sentit i Ningú no ho sabia, que és el llibre que parlarem avui, i L'art de l'assassí, el passat mes de gener, és a dir, el mes anterior, ara fa un mes, va arribar en català la cinquena entrega de la sèrie protagonitzada per l'inspector Anders Kustan, Kuntas, Una matinada inquietant. Tirant de llibres, ja fa un any que va comentar la primera novel·la i ara comentarem la tercera. Els comentaris de les altres obres ja aniran arribant. Com podem suposar, tots tres llibres de la trilogia tenen característiques que els agermanen. El mateix comissari de la policia sueca, el mateix entorn, que és l'illa de Gotland, que hem dit que estava situada al sud-est de la península de Suècia, la mateixa manera de plantejar la novel·la, uns títols semblants encara que agafant aspectes humans diferents, la vista, l'oïda, la intel·ligència, o capítols on els assassins reflexionen i justifiquen les seves accions i també, a més, hi ha la repetició d'unes frases que no només són patrimoni de Justet, sinó de tota la novel·la negra sueca en general. Per exemple, alguna cosa no encaixa, no hi ha dubte que hi ha alguna cosa que no lliga, tenia la vaga impressió que alguna cosa li passava a Baral. En tot, també té particularitats originals i pròpies que la destaquen de la resta. En aquest cas, ens trobem que la història no comença amb un assassinat de cap persona, sinó amb l'aparició d'un cavall mort decapitat, però sense que el cap ni la sang apareguin. És un fet misteriós que no ens explica què passa, no? Per la posició i l'aparença, més endavant comencen a aparèixer els assassinats i els caps de cavall a casa de les víctimes. Per la posició i l'aparença dels cadàvers, ofegats, oberts per la panxa i nus i penjats a un arbre, el detectiu dedueix que allà hi ha la influència de la cultura vikinga aplicant la cerimònia dita de la triple mort, que empraven les antigues divinitats de Gotland. Aquesta característica fa pressuposar al policia que hi haurà més morts, com, efectivament, així serà. La història principal va lligada a un altre tema que se centra en les activitats del periodista Johan Berg, reporter destacat a l'illa de la televisió pública sueca i a la seva enamorada, l'Emma, on es passa la novel·la decidint si han de viure junts o no, tot i que tenen un nadó en comú. De mica en mica, però, totes dues històries convergiran i arribaran a estar del tot lligades al final de la novel·la. Mari Justet es torna a sorprendre amb uns successos entrellaçats de forma formidable, donant-nos a conèixer la mateixa informació que reben Kunnes, que és l'inspector, perquè nosaltres mateixos descobrim l'assassí. I és per això que t'atrapa entre les seves pàgines fins a arribar a un final que de ben segur us deixarà sense respiració i que aquí, evidentment, no en parlarem. Podem veure, per tant, una crítica a les supersticions, al fanatisme religiós i a la corrupció que és present a la idíl·lica Suècia actual. Llegint tot aquest munt de novel·la sueca de misteri que ens ha arribat, que fa dies i setmanes que en parlem, fan venir ganes de tornar-hi, de tornar a aquest país, els que ja hi hem estat, i comprovar si el que presenten és veritat. De fet, és una cosa, un d'aquests projectes que haurem de fer un dia d'aquests. Per tant, és un llibre molt recomanable de llegir, especialment si teniu temps disponible, perquè us costarà de deixar-lo. La referència és Mare Justet, Ningú no ho sabia, editorial La Butxaca, columna Barcelona 2010-2012, 316 pàgines, 9,50 euros en aquesta editorial.
Lletres i música.
Bé, al Lletres i Música d'avui farem esment d'una iniciativa en bona part personal de Lluís Llach i de la seva empresa, el celler Batllach. Si algú no sabés qui és Lluís Llach, li llegiria molt ràpidament una referència a Lluís Llach treta d'un llibre, Vivències d'un separatista, de Josep Maria Murià, o el germà d'Anna Murià, en què diu una cosa així com: en Llach era un noi que amalgamava la sensibilitat patriòtica amb la humana, tot donant una florida d'emoció. Em vaig convèncer que Catalunya, amb aquests fruits, es trobava molt lluny de l'agonia que alguns pronosticaven. Bé, aquesta és, diguéssim, la figura emblemàtica. Recordem que Lluís Llach publica l'any 1995 el seu disc Mont Porrera, amb textos de Miquel Martí i Pol, i al cap d'un temps, el 96, ja Lluís Llach està posat en la producció de Vi del Priorat. És a dir, doncs, tira endavant un celler que és el que produeix la famosa marca Cims de Porrera. L'any 98 funda el celler Batllach, i al cap de 10 anys, el 2008, comencen a donar voltes a la possibilitat de commemorar els 10 anys de creació d'aquest celler, que té entre altres vins famosos l'Embruix, i sembla ser un nom que remet a una de les cançons de Montporrera. Dic, doncs, que aquest celler celebra 10 anys el 2008, comencen a donar voltes a la possibilitat de commemorar aquests 10 anys, i així el 2009 es convoca per primera vegada el certamen Terra i Cultura per iniciativa, doncs, d'aquest celler, un certamen que té com a objectiu premiar i promocionar les millors cançons enregistrades amb música original i basades en poemes en llengua catalana.
Potser hauríem de dir que aquests noms que has dit tu de cellers i de marques de vins no patrocinen aquest programa. Per què?
No, però sí patrocinen l'edició de Terra i Cultura, tercer premi Miquel Martí i Pol, un llibre amb CD editat per Cossetània Edicions i pel grup Enderroc també.
Per cert, oi que el Lluís Llach ara fa poc va treure una novel·la?
Sí,
sí,
mira. Amb ulls de...
Memòria dels ulls blaus o alguna cosa així.
Memòria dels ulls.
Alguna cosa d'uns ulls blaus.
Ulls pintats.
Memòria dels ulls pintats, exacte.
Doncs ens hauríem de fer el ferm propòsit d'intentar esbrinar què explica aquesta novel·la que transcorre a la Barceloneta, oi?
Exacte.
Bé, sí, com sigui, doncs, des de l'any 2009... que es concedeix aquest premi Miquel Martí i Pol, es premia una cançó o una sèrie de cançons, perquè hi ha finalistes, de vegades el premi és exequo, s'ha concedit tres vegades, el 2009, el 2010 i el 2011, amb 5.000 euros, el premi és de 5.000 euros per cançó d'entrada publicada, que musiqui un poema. Però en algun cas, com l'any 2011, és un premi concedit a una maqueta, enviada directament al premi i sense haver estat publicada encara. Bé, el premiat aquest any 2011 ha estat el cantautor valencià Òscar Brís, el qual ha musicat un poema de Salvador Espriu que es diu Sense futur. Jo us en llegiré la primera estrofa d'aquest poema de Salvador Espriu, i en tot cas sentirem la versió cantada d'Òscar Brís. Sense futur comença dient: el plany em cerca per l'eixut, per pas de plom del temps perdut, però no deixa cap senyal en carn de forca o d'hospital.
L'eixut pel pas de plom del temps perdut, però no deixa cap senyal en car de forca o d'hospital. Només el cop de la cançó de l'enfadós al païdor no arriba mai enllà del mur al cor d'un món sense futur. sense futur. En el sembrat no neix el blat, car ja no plou a ser farat. Hermen els camps, és sec l'erol, obrim els ulls, mirem el sol. Només el cop de la cançó de l'enfadós al païdor no arriba mai enllà del mur, al cor d'un món sense futur. Sense futur.
Escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Els microrelats.
Bé, l'associació RC La Ràdio, els microrelats són seleccionats. Calia dir que són contes, petits contes, que són seleccionats sense la nostra intervenció. Això ho fa, diguem-ne, l'associació ARC, Associació de Relataires en Català, i nosaltres donem, tant de llibres, la iniciativa, el suport a aquesta iniciativa, doncs emetent els contes que es proposen dins del projecte ARC a la ràdio. Si voleu més informació, heu d'anar a www.associaciodelrelataires.com i buscar el banner a la dreta on diu concurs de microrelats 2011-sentiments. Molt bé, passem a llegir el primer conte que pensàvem en llegir, és el Lluna Fèrtil, és un relat del senyor Tu. Senyor Tu és un pseudònim, evidentment, i comencem. De nit, al voltant de la foguera, les velles explicaven que l'invasor concentrava els seus soldats al desert 3 mesos abans de la batalla. Allí els ensinistrava per a la guerra, i per fer-los més ferotges els tenia sense dones, ni vi, ni cervesa. A tren d'alba, d'un dia de finals d'hivern, començava a fondre's la glacera, es va sentir el tro allargassat del galopar dels cavalls. Els homes van sortir amb forques i fals amb la pretensió d'interceptar l'enemic al congost que boca la vall. Se sentien crits de guerra i de mort, i l'aigua cristallina del rierol baixava tenyida de roig. Les dones, els vells i les criatures van entrar a les cabanes i tancar les portes amb el travesser. Però, si la porta no és capaç d'evitar que entri el fred, com pot pretendre barrar el pas a l'invasor? L'Ingrid s'assegué a terra al racó més fosc, amb l'esquena contra la paret i els braços prenent fort les cames plegades contra el pit. Tremolava tota i tenia els ulls molt oberts, absorts en els fils de llum que travessaven les escletxes. Recordava que les velles de la foguera deien que no s'havia de resistir, que seria pitjor. El bàrbar la va albirar al racó fosc i allí mateix la girà d'una revolada. Li apujà la faldilla i la penetrà. Ella va sentir un mal tan intens que li va esborrar qualsevol pensament, qualsevol altre sentiment. L'home va començar a vincular el cos amb un seguit de sacsejades ràpides fins que va ejacular bramant com un cavall. No la va matar. Indiferent, va regirar les lleixes, va agafar una garrafa d'esperit i sortir amb el pas viu. L'Ingrid es va quedar estesa al costat de terra i quan s'arronsava per mirar de païvegar el dolor en les entranyes, Va notar el fil de sang i semen que li vessava de la vagina i li lliscava per la cuixa. Un altre rictus d'horror li crispà l'esguard. Estava en lluna fèrtil i potser alguna llavor hauria quedat dins. I res que no fos greu no podia ser. El segon conte es diu L'esquerda, un relat de Frèdia. Abans d'apagar el llum de la tauleta de nit, el senyor Yu es fixà en la paret que tenia davant del llit i va percebre una esquerda incipient que avançava en diagonal del sostre acabat cap a terra. Al matí següent, l'esquerda travessava la paret d'una punta a l'altra. El senyor Yu era un home resolutiu. Així doncs, aquella mateixa tarda es va proveir del material necessari i va enguixar i emblanquinar la paret fins que no va quedar cap rastre de l'esquerda desconsiderada que havia gosat interrompre en la seva vida. L'endemà, el senyor Yu s'adonà que els problemes no resolen emblanquinant-los, perquè allà, de punta a punta de la paret, tornava a ser-hi l'esquerda, ara, però, d'un dit d'amplada. De res va servir la intervenció d'un especialista en rehabilitació d'edificis. L'esquerda anava creixent en amplària i profunditat. Un matí, la separació entre un tros de paret i l'altre era tan notable com la curiositat del senyor Yu. Apenes va passar la mà per l'esquerda, obstinada, la paret el va engolir sencer i, un cop engolit, l'esquerda es va tancar. De seguida, la consternació s'apoderà del senyor Yu en notar que el braç dret se li anava obrint una esquerda que, de mica en mica, se li estenia per tot el cos. Primer se li va aixecar la pell, després la carn va començar a desencaixar-se amb celeritat. Enmig del no-res, d'una penombra instigadora, mentre un estirat invisible li ascendia el rostre, li esquinçava els muscles, li seccionava les venes i li vedava l'abdomen, d'on ben aviat emergiria les vísceres, el senyor Yu va clissar, amb l'ull sa, la rata que se li acostava amb pas decidit. Llavors s'esglaià perquè va entendre que no es pot defugir el destí. I el tercer conte, Desapareguts, és un relat de Crònic. Una espessa bòria que dificultava en gran mesura la visibilitat cobria cadascun dels racons del cementiri. Aquelles hores de la nit, allà no hi quedava ningú, només ells. Un silenci gairebé absolut, només fragmentat pel xiulet d'un discontinu ventijol que amb prou feines aconseguia moure el xiprés. Ajudava a crear tot això un ambient força tenebrós. Els seus rostres esblanqueïts evidenciaven el pànic que els immobilitzava. Al llarg de la seva vida no havien suportat una situació tan angoixada com aquella. L'única cosa que desitjaven era fugir del cementiri el més aviat possible. Fins i tot els més valents i els més escèptics s'atemorien quan escoltaven aquest remor que cada vegada prenia més consistència entre els allà presents. Malgrat la por, però, no estaven disposats a romandre immòbils a l'espera de descobrir si aquella llegenda urbana era certa. Després de tants anys de patiments, no es podien quedar de braços plegats davant la possibilitat que aquell destí esfereïdor s'acomplís. Per aquest motiu, sense obrir els taüts on els havien tancat, es van apressar a descompondre els seus cossos i es van esfumar, fugint acovardits davant l'aterradora possibilitat de ressuscitar.
El debat.
Bé, amigues i amics, quan són 9:15, continuem en directe a Punxet Ràdio, a Tirant de Llibres, i és l'hora de comentar, de debatre diversos aspectes que ens han cridat l'atenció. Bé, la setmana passada acabàvem, com bé recordareu, amb una mena d'acudit al programa, i dèiem, el govern espanyol, era un titular, això, un titular de premsa, el govern espanyol vol impulsar la tauromàquia com a patrimoni immaterial de la cultura. Clar, jo, ara no sé vosaltres, em direu què penseu, no? Però jo, a mi, respectant totes les opinions, però d'entrada a mi les paraules tauromàquia posar al costat de la paraula cultura em semblen gairebé incompatibles, em semblen antònimes. És a dir, voler equiparar la tauromàquia, voler posar la tauromàquia dins de l'àmbit cultural, la veritat, no sé què hi té a veure, per exemple, amb la pintura, o l'escultura, o en el teatre, en la dansa, fins i tot amb el col·leccionisme, la cuina, o la fotografia, l'arquitectura. Què voleu que us digui? Jo això no ho veig. Això d'una banda, que és un primer tema, ja, vosaltres ja em veureu si em direu esteu d'acord o no esteu d'acord. La segona cosa és que es veu que el ministre de Cultura, per això en parlem aquí, això és un programa cultural, literari, però també cultural, per extensió, el ministre de Cultura, José Ignacio Huert, el ministre espanyol de Cultura, diu que diu que vol impulsar el reconeixement com a patrimoni immaterial de la cultura i que, a més, donarà ajudes al món dels toros. A mi em sembla això increïble, tenint en compte aquest context de crisi en què estem, quan resulta que hi ha retallades per tothom i ja resulta que pels toros no. Pels toros continuaran tenint ajudes. Això és el que diu ell, no? Clar, i ja la tercera cosa que vull dir, ja us deixo parlar a vosaltres, a veure què en penseu, però diu que el ministre, en la seva compareixença en el Congrés Espanyol de Diputats, ha insistit que la tauromàquia forma part de les disciplines de la cultura. Jo aquí, respecto a totes les opinions, però jo en discrepo.
Bé, a veure. O sigui, primer de tot hauríem de tenir en compte quina és la definició de cultura que fem servir, perquè és evident que sí, que qualsevol activitat humana pot ser vista des del prisma de la cultura i sobretot especialment una activitat recreativa com aquesta. És a dir, aquí la definició de cultura que hi seria aplicable seria més aviat la definició de cultura des del punt de vista antropològic. Sens dubte. Però, esclar, si el que li volem aplicar és una definició d'alta cultura, llavors sí que ens trenca els esquemes i probablement ens trenca els esquemes perquè pensem que l'alta cultura ha de tenir una funció educadora de la gent i ha de tenir uns límits. Hauríem de tenir en compte potser per què els toros i per què el flamenc tenen l'estatus que tenen dins de l'estat espanyol. Jo ara no qüestionaré el flamenc,
Jo tampoc.
No qüestionaré el flamenc.
No m'agrada, però no fas mal a ningú.
Em sembla que formen part d'un mateix pack, en el sentit que em sembla a mi que tant els toros com el flamenc són formes d'entreteniment que han estat fomentades per l'aristocràcia espanyola, que era una aristocràcia terratinent, oi, que tenia, doncs, allò, propietats on criava els braus, i després assistia a l'espectacle que eren els toros, que eren les curses de braus. Igualment, el flamenc, oi, seria un entreteniment propi d'un poble, el poble gitano, però que és captat com a forma d'entreteniment també per l'aristocràcia espanyola, però això ha tingut la promoció i el boom que ha tingut. En aquest sentit, clar, hi ha una instrumentalització, sens dubte, en el cas del flamenc, i en el cas dels toros, jo diria que l'única defensa és una defensa, sí, antropològica, espanyola, però que respon, a més, a una qüestió classista, que sí, que s'ha difós, perquè, és clar, a veure, la gent valora allò que les persones amb diners valoren, i com que les persones amb diners valoraven els toros, doncs també ho valoraven la gent del poble. Hem de tenir en compte que els toros no ens queden lluny culturalment, que formen part de l'univers cultural de l'àrea mediterrània. Ara, certament, oi, també seria una manifestació cultural l'extracció del cor entre els asteques, però això no vol dir que s'hagi de fomentar. De la mateixa manera, oi, l'assassinat i escorxament d'una bèstia en una plaça, doncs, en la mesura en què una societat, doncs, va difonent uns valors, diguéssim, més associats a la pietat i als bons sentiments, també sembla fora allò.
A veure, jo volia opinar sobre aquest tema també. A veure, d'entrada dic que, afortunadament, aquesta declaració de patrimoni immaterial de la humanitat de la tortura dels toros a una plaça, penso que això, com quan de decidir a fora, li diran que no. Això és la gran esperança, que diguin, això és una barbàrie pròpia de països africans, pràcticament, encara que aquí hi hagi gent que li agradi, però fer patir i torturar una bèstia penso que no té cap mena de... En fi,
Sort ser que molt sàdic perquè t'agradi això.
I a Catalunya ja l'ha prohibit encertadament. De tota manera, és evident que, a més d'això, les curses de brau van de baixa. Van de baixa perquè estan tancant-se moltes places, moltes places van... I fins i tot a Canàries també ho va declarar, diguem-ne, van prohibir les corrides de braus. Però això són perquè, doncs, no hi anava gent a la plaça. Clar, no faran només la cursa si no hi va ningú, perquè llavors és un negoci ruïnós. I ara que, clar, que això ara es vulgui subvencionar des del govern les curses de brau, em sembla que com si volguessin subvencionar, que sé jo, els partits de futbol, o una dansa, o qualsevol cosa. Vull dir, no és el mateix subvencionar una cosa que l'altra. Hi ha coses que són realment, formen part de la cultura, diguem-ne, noble, podríem dir, i l'altra forma part de cultures que més val, diguem-ne, abandonar-les com més aviat millor. I aquesta seria el cas, no? La cultura dels toros, en fi. I també ens consta que hi ha molta gent que a Espanya, doncs, no aquí a Catalunya, sinó a Espanya, doncs hi ha gent que hi està en contra, i que no tampoc està d'acord amb aquest tipus de barbàrie. I a més, doncs, és una cosa que es va acabant i esperem que li haguem de donar una empenta del tot i converteixi la Monumental en un altre centre comercial i s'acaba la història.
També eren molt espanyols els autos de fer i no crec que ningú acceptés avui dia que s'hi retornés, oi? Doncs és una qüestió de sensibilitat, senzillament.
Bé, hi ha més temes una mica polèmics. Fa poc va sortir una polèmica a França perquè resulta que hi ha una pel·lícula de Jean Dujardin que ha estat, els cartells d'aquesta pel·lícula han estat retirats a França per haver estat considerats indecents, perquè es veu que tenen connotacions sexuals d'aquests cartells. La pel·lícula es veu que es diu Els Infidels. I sí, bé, ara mateix jo tinc aquí davant un d'aquests cartells.
Però com que no és TV, TV no, Sant Saloni, sinó no, que és TV...
No es veu, però jo us en faig, una descripció. Apareix en una d'aquestes imatges polèmiques, diu, apareix una dona d'esquena, agenollada davant del protagonista de la pel·lícula, que penja una trucada a la seva dona mentre li diu «Es tallarà, entraré en un túnel». O una altra imatge que té la dona cap per avall i l'home s'excusa. «Tinc una reunió». A veure, a mi tampoc em sembla que això sigui tan realment exagerat, tantes connotacions com diuen aquí. Em sembla que a vegades aquestes polèmiques poden ser una mica artificials fins i tot, perquè probablement, si no s'hagués generat aquesta pel·lícula, ara mateix probablement no n'estaríem parlant d'aquesta pel·lícula aquí. I probablement ni hauríem sentit a parlar, ni potser cap de nosaltres tindria cap interès en veure aquesta pel·lícula. I ara mateix, tirant del llibre, estem parlant d'aquesta pel·lícula. Jo no sé si és una mica massa, potser massa exagerat, realment.
Perquè, a més, el cartell s'ha prohibit o alguna cosa
sí,
així.
Sí, es veu que aquests cartells promocionals de la pel·lícula seran retirats a petició de l'Autoritat de Regulació Professional de la Publicitat a causa del seu caràcter indecent. Home,
va, i es veu, sí, es veu
només
un
surten
home,
dues cames.
Oi? I hi ha dues cames que surten de baix i, per tant, hi ha una dona
nues,
cap per baix.
Dues cames nues.
No, que porta sabates.
Bueno. Porta sabates, sí.
Porta sabates,
però, clar, llavors les cames són nues en el sentit que, en tot cas, com a molt porta mitges i, per tant, se suposa que l'home, si les cames estan separades i porta mitges, deu portar faldilles, i l'home està fent una mirada a les interioritats de la dona.
No, perquè l'home no està mirant cap avall, està mirant cap a un altre costat.
Ja, però pot...
És dir, que tots podem suposar.
Les calces.
No.
O sigui, aquí la qüestió, la qüestió seria que si fos al revés, si deduíssim que una dona podia estar mirant, posem per cas, la roba interior o fins i tot els genitals d'un home posat cap per avall, doncs això ens ofendria? Jo penso que no.
Jo crec que no.
És a dir,
ofendre no.
A veure, és com quan un pallasso li encasta un pastís de nata a la cara a l'altre pallasso. Allò ja saps que està fet per fer riure, i això sembla fet per fer riure. És a dir, no pas per ofendre ningú. Ara, el que sí que seria trist és que situacions en què fos l'home, diguéssim, l'objecte de curiositat per part de la dona, doncs fossin prohibides i aquesta acceptada, no? Si fos així, estaria malament.
Joan, volies dir alguna cosa sobre això?
No, dic que això l'únic que farà serà que molta gent hi ha a veure la pel·lícula només per veure els cartells que l'anuncien. És una propaganda gratuïta.
Em fa l'efecte que sí. Jordi, tu volies comentar alguna cosa, em penso, sobre el gènere de l'autoajuda?
Bé, n'havíem estat parlant, però saps què? Mira, jo proposaria, potser, de fer el següent, de plantejar-vos una pregunta que no té a veure ben bé amb l'autoajuda, sinó amb una altra qüestió, ja ho veureu. L'any 1895, oi? Un editor, que es deia Harry Tuckson Peck, nord-americà, el de la revista The Bookman, va experimentar i va crear per primera vegada la llista de llibres més venuts. D'acord. Què hem vist que passava molt temps? Que la llista dels llibres més venuts serveix sobretot per vendre els llibres més venuts, és a dir, s'autoalimenta. Què en penseu, això? Serveix només per això la llista de llibres més venuts?
Home, serveix, suposo que per... Sí, per ajudar en part les editorials que puguin fer més difusió
i més
prestigi.
Sí, sí.
Bé, doncs, en parlem el proper dia, que tenim l'Helena que se'ns espera.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons. Avui ens parlaràs d'un llibre molt interessant, oi? Quantic Love, que deu ser escrit, em sembla, per una dona que és física i que treballa segurament en un centre d'aquests on acceleren electrons
partícules,
no?
El CERN, em penso.
Sí. Jo, a veure, us seré molt sincera. Si, bueno, si voleu que us sigui sincera, que m'imagino que sí.
Sí.
Sí, millor, no? Al principi no hi tenia massa fe. Tant és així que fins ara no l'he llegit, quan és un llibre que me'l van regalar de mig invisible pocs dies abans del Nadal. Vull dir que l'he tingut aquí en una estanteria i... Però vaja, bé, que aquesta setmana, com que he estat així una mica d'aquella manera, doncs he tingut bastant de temps de llegir. I, aviam, volia dir-vos dues coses d'aquest llibre. No és un llibre romàntic, no és un llibre d'amor, és un llibre sobre l'amor, que és molt diferent. És molt diferent. Malgrat que la protagonista, la Laila, parla en primera persona i parla de les seves experiències sentimentals amb el rerefons, com tu molt bé deies, Jordi, de la física quàntica, és un llibre sobre que parla dels sentiments. No és la típica novel·la nyanya romàntica que dius, bueno, això és una cosa d'aquelles de diumenge a la tarda molt que, vull dir, que no té cap transcendència. Doncs, mira, sorpresivament sí que la té, perquè ens parla, hi ha uns personatges, us comentava que la Laila era la personatge principal i ella el que fa és per pagar-se uns estudis just quan acaba el batxillerat, abans de començar la universitat, se'n van a aquest centre, en un d'aquests centres que deia el Jordi, però fictici, però vaja, que jo m'imagino que tenint en compte que l'autora treballa en un, doncs deu reflectir bastant correctament la realitat, i al principi va de cambrera. Però bueno, és com una mena de summer camp d'estudiants. Tots els que van allà van ho ampliar o a preparar-se millor els futurs estudis, o bé, una mica ambient d'estiu, que també és més relaxat que l'ambient de la resta de l'any, encara que sigui a nivell estudiantil. I ella, doncs, és una noia que ella dubta, ella no és gaire diferent de qualsevol de les adolescents amb les que tractem nosaltres cada dia, és una noia que dubta dels estudis, per això està allà en aquest lloc fent les pràctiques aquestes de cambrera, per a veure si s'acaba d'aclarir o no. Llavors, de ser amiga i companya de trapalladories adolescents, és una noia que es diu Angie. Per mi, el personatge més entranyable i que més carinyo li tinc, que és un geni, el que passa que, bueno, és una mica deixadeta d'anar, la noia, com molt tirada cap endavant, però vaja, és un coco. I a través de l'Angie ella coneix a dues persones de qui s'enamorarà, en principi per igual. Vale? Llavors és aquella cosa que un es planteja, es pot estimar dues persones alhora amb la mateixa intensitat o amb la mateixa qualitat? Doncs aquí, en teoria, en aquest llibre hi trobem la resposta. Jo no us la puc dir, perquè clar, si no tindria gràcia i no en llegiria ningú. Però s'hi disserta força sobre el tema.
Haurem de llegir, aquest llibre.
Jo penso que sí, perquè, escolta, mai se sap si t'hi pots trobar, saps? Jo, de moment, ja tinc la feina feta, tu.
Però bé, saber el món a vegades dona moltes voltes.
Oh, i tant. És un llibre molt dinàmic, Té molts diàlegs, això sosté molt, la novel·la, i ens permet conèixer molt l'esperanà de cada un dels personatges, tant de l'Alessio, que és el noi guapíssim que es queda eclipsat des del primer moment, tot i que després també es veu que té algú més, part de la bellesa, i també en Brian, que és l'altre, diguem, tercer vèrtex del triangle, i vull dir que s'aguanta molt bé, no està gens pesat, gens pesat. Penso que és un llibre que, a veure, et fa pensar sobre la vida, sobre l'amor, sobre el desamor, sobre la gelosia també, perquè, clar, evidentment, en un triangle es toca aquest tema.
Perdona, no, aquests dos nois que surten, també surten amb altres noies, aquests nois, o només surten amb aquesta noia?
Clar, en principi sí, en principi sí, perquè en principi són amics només, els presenta l'any i, de fet, un d'ells ja havia estat embolicat amb l'amiga, saps? Vull dir que no ho diu explícitament, però t'ho pots imaginar, pel tipus de complicitat que tenen. Clar, al principi són tots amics, t'imagina't, gent d'uns 17-18 anys, tots junts amb un summer camp d'estudiantil, doncs pots comptar, Joan, tothom, doncs mira, surten tothom. És després que la cosa ja es va concretant més, i és quan la Laila ja comença a pensar en la poligàmia, tal com l'entenem en el món occidental, i clar, i amb lo difícil que és mantenir-la quan estàs enamorada de dues persones alhora.
Molt bé, doncs si no hi ha res més, ja deixem-ho.
Bueno, una única cosa, que la gent no s'espanti, perquè sí que és cert que parla bastant de física quàntica, però és aquella física quàntica que atrau a tothom, sabeu? Lo de la teletransportació que sortia a Star Trek, lo de poder, lo de les coordenades espai i temps, vull dir, aviam, que és física quàntica, però que també hi ha molta part de filosofia i molta part de ciència-ficció, i clar, això, aviam, és molt agradable de llegir, no és un tostón, vull dir, no ho és, quan parla de física, hi ha un rerefons molt important, es parla molt de la física, però és d'aquesta física que aviam, que atrau i molt, i ja està, no, només fer-vos aquest comentari perquè si algú, jo que sé que algú no es tira enrere, jo no tinc ni idea de física, al contrari, que la típica assignatura que se m'atreveixa, doncs no té res a veure,
Molt bé, l'Anna, moltes gràcies.
No ens sentim la setmana vinent perquè al Masnou hi ha dos dies seguits de lliure a disposició i aprofitaré i marxaré, ja serà l'altre.
D'acord, doncs.
D'acord?
Doncs aprofitaràs per llegir.
Clar, per explicar-vos més coses.
Vinga, una passada, a reveure.
Adéu, una passada.
A reveure, gràcies. Bé, i ja hem arribat a la frase, al moment de cloure el programa. Ara mateix serà una mica més que una frase. És de Pere Calders i fa referència al tema dels enamorats, que vulgues no vulgues, és un tema ara mateix a discutir. Diu, un dels grans enamorats que registra la història, encara que de moment no ho sembli, fou Lluís XVI, que va perdre el cap per Maria Antonieta i tingué la sort, enmig de la desgràcia, d'ésser correspost, en la mateixa mesura, per la seva estimada.
Molt bé, amics i amics, amb aquesta frase de Pere Calders, si no m'equivoco.
De Pere Calders,
fantàstic.
La invasió subtil i altres contes, doncs acabem el tirant de llibres d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Recordeu que aquest programa es reemet el dimecres, de 10 a 11 del vespre, i que dilluns vinent hi tornarem. Bona setmana.
Que tingueu una bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.